Bona tarda. Sempre comencem amb els avisos de sortides i visites de l'aula. Dir-vos que demà a les 10, qui estigui interessat, ens trobaríem davant del Museu de Quirenys per veure una exposició temporal molt interessant. És una activitat gratuïta. Qui estigui interessat, doncs demà a les 10, davant de la porta del museu. També us diem que el dijous 30 de novembre tenim una sortida matinal a Santa Coloma de Cervelló i a la Colònia Güell. El preu és de 20 euros pels socis i 22 pels que no són socis. Més coses, el 14 de desembre, això és una activitat que hem posat que no està en el tríptic que teniu, però que ens ha semblat que es podria ser molt interessant, és l'exposició sobre Antonio López a la Pedrera. Serà la tarda del 14 de desembre, perquè com que és una visita guiada no teníem més hores. És una exposició molt visitada. El preu és de 12 euros als socis i de 14 als no socis. I aniríem en tren, perquè per anar a la Pedrera podem anar en tren. També us dir-vos que estem preparant, que ja ho tenim doncs, ja molt avançat, visitar el següent trimestre l'exposició aquesta Miró Picasso, aquesta exposició que es fa conjuntament amb el Museu, amb la Fundació Miró i amb el Museu Picasso. Aquesta hi anirem. Ja quan rebeu la programació del propi trimestre ja sabreu el dia. I abans de passar a la sessió d'avui, com sempre, sobretot com sempre, mòbils apagats, silenciats, sisplau. I ara anem amb la conferència d'avui, amb Pol Avinyó Rosselló, musicòleg i divulgador musical, ja el coneixeu perquè ha vingut diverses vegades, ens ha fet conferències, ens ha vingut a fer prèvies de les anades del Liceu. Recordar-vos que ell treballa al Gran Teatre del Liceu, que ha impartit moltes conferències sobre òpera per moltes biblioteques de la xarxa de biblioteques dins del projecte Liceu al Territori. També a moltes aules, a molts centres d'ensenyament, entre molts altres equipaments. A més, ell publica molts articles en diferents mitjans especialitzades en música clàssica. I avui en Pol Avinyó ens parlarà de la Maria Callas, Vida de Diva, ara que celebra el centenari del seu naixement. Doncs disfrutem amb la seva conferència i amb la música que ens anirà introduint. D'acord? Gràcies.
Bé, bona tarda a tothom. Sí, sobretot que es vegi bé la pantalla. A mi no m'han de veure, si us plau. Que no, que jo és igual. Jo em poso aquí en un racó, perquè de peu ho faré millor. Poder. Es pot baixar una mica més aquesta intensitat, que es vegi més? L'important és que veieu bé la pantalla. Bé, millor. Bé, per què parlem avui de Maria Callas? Avui parlem de Maria Callas. La llum de la sala, si us plau, una mica oberta. Aviam. Aviam si ens en sortim. No, més que res perquè, com que sóc molt plom, si hi ha molta foscor és fàcil que algú es faci una mica de becaina. Llavors, com, no? Sempre és important que hi hagi una mica de llum. Per què parlem avui de Maria Callas? Perquè l'1 de desembre farà 100 anys del seu naixement. Per tant, és d'agrair doncs, que l'aula hagi pensat i doncs, encara més doncs, que m'hagin triat a mi per fer aquest homenatge a Maria Callas. I sobretot jo avui vinc amb diferents intencions, però una de molt clara. I és parlar de la Callas d'una forma, repassant la seva vida artística i personal, sense sensacionalismes. Parlant del que realment fou i deixant enrere el que la premsa rosa va voler explicar i el que ens ha arribat als nostres dies. Perquè realment ser un personatge tan important del segle XX, ja no parlo musicalment, una de les figures del segle XX més importants, té el risc aquest de que hi hagi gent que et vulgui esculpir d'una manera o d'una altra i que hagi quedat com una llegenda negra sobre la Callas. No dic ni bona ni dolenta, dic una llegenda negra. Que l'hem d'explicar i hem de dir què és cert i què és fals. Llavors, això ho farem avui. Per què faig això? Mireu, fa molt poc es va publicar aquest llibre que és un recull de tota la correspondència que va fer Maria Callas en vida. Per tant, sabem de puny i lletra allò que explica, i allò que és veritat i allò que no és cert. I han sortit a la llum cartes molt reveladores que ens expliquen moltes coses que s'han volgut amagar o moltes coses que s'han explicat centenars i centenars de vegades que eren falses. Per tant, avui, amb les cartes de Maria Callas, farem un repàs de la seva vida, perquè traiem el mite de totes les mentides i falsedats que l'han anat omplint durant tota la seva vida. Primer de tot, ens n'anem als seus inicis. Aquí tenim una imatge de família de la família Callas. Hi veiem els dos pares, la Maria i la seva germana gran. Maria Callas no neix com a Callas, sinó que neix com a Maria Anna Cecília Sofia Kalogeropoulos, un cognom quasi impronunciable. La Callas neix el 2 de desembre de l'any 23 a Nova York. Per què neix a Nova York la Callas? La Callas neix a Nova York perquè els seus pares han de marxar als Estats Units perquè la vida a Grècia és molt difícil. Ens situem-nos en on estem a l'any 23. Estem en el període d'entreguerres. Europa acaba de sortir de la Primera Guerra Mundial i uns anys més tard s'hi ficarà de peus a la Segona. Per tant, temps de misèria. Diguem-ho clar. Llavors, la família Kalogeropoulos se'n va als Estats Units i la mare fa el trajecte embarassada de Maria. Donarà llum als Estats Units i Maria Callas tindrà la doble nacionalitat, estadounidense i grega. Llavors, el pare, veient que el seu cognom és impronunciable pels americans, se l'escurça i es fa dir Callas. I amb aquest nom és amb el que coneixerem a la nostra diva d'avui. Però què succeeix ben aviat? Que els pares es divorcien i l'any 37 Maria Callas, amb la seva germana i la seva mare, tornen a Grècia i es queda el pare sol als Estats Units. La relació Maria i pare serà distant perquè la mare s'emporta la filla a Grècia, però és molt pitjor la relació que té la Maria amb la seva mare, perquè la Maria és l'aneguet negre de la família. La tracten amb inferioritat i tot el bo és per la germana gran i tot el dolent és per la Maria. Per tant, ella ja ve condicionada, ja de jove. De fet, la mare és una dona profundament egoista i que es portarà molt malament amb la seva filla durant tota la seva vida. I en parlarem de quan la Maria Callas arriba a l'èxit i com la mare vol tornar a tenir contacte amb la filla, no perquè se l'estimi, per les peles. Llavors, què succeeix? Que descobreixen que Maria Callas té unes dots musicals i contacten al Conservatori d'Atenes amb aquesta senyora que fuma, que és l'Elvira de Hidalgo. L'Elvira de Hidalgo és una soprano espanyola importantíssima que va cantar als principis del segle XX i que la trobem establerta al Conservatori d'Atenes als anys 30-40, finals dels 30, principis dels 40. I de totes les seves alumnes, la Callas esdevé la seva preferida. Per què? Perquè l'instrument de la Callas és únic, és extraordinari. I l'Elvira de Hidalgo el poleix perquè sap que té un diamant en brut. Per tant, aquesta senyora és importantíssima. I no només serà important a la carrera de la Callas com a mestra de cant, sinó com a confident i com a mare. Així com la relació que té la Maria amb la seva mare i la seva germana és nefasta, aquesta dona, l'Elvira de Hidalgo, jugarà el paper de mare, de mentora, d'amiga. És qui l'abraçarà i li eixugarà les llàgrimes. Per tant, és importantíssima aquesta senyora a la vida de la Maria Callas. Llavors, la Callas debuta l'any 38 cantant Cavalleria Rossicana de forma amateur i el seu debut important vindrà l'any 42 quan canti Boccaccio i Tosca. Aquí veiem una imatge d'aquesta primera Maria Callas que debuta amb el rol de Tosca. En recordeu-vos-en de la Tosca de Puccini, perquè és la primera i l'última òpera de Maria Callas. Torna als Estats Units per retrobar-se amb el seu pare i no només per retrobar-se amb el seu pare, sinó per buscar oportunitats de cantar. 15 anys estem en plena Segona Guerra Mundial, una Europa totalment destruïda, una Europa en guerra on no hi ha vida pels cantants. Els cantants estan a les trinxeres, estan fent tiros. Per tant, ella intenta anar als Estats Units a buscar-se la vida i ja coneix el seu agent i l'agent li proporcionarà un debut que ara veurem. Però fixeu-vos quina Maria Callas tenim aquí. Aquesta és la Maria Callas que està a un vaixell tornant dels Estats Units cap a Europa. No és la Maria Callas que tothom recorda, que sembla una model de Chanel. La Maria Callas d'aquests primers anys i fins als anys 50, meitat dels anys 50, perdoneu-me que sigui gruyer, però és una Callas gorda. Veurem després quan fa el seu canvi físic, però al principi de la Callas és una dona doncs, que té un pes més important del que després la recordarem. I l'any 47 debuta sobretot a l'Arena de Verona, fixeu-vos, amb la Gioconda de Ponchielli. I aquí ve un torrent importantíssim. La Maria Callas esdevindrà ha nascut una estrella. De la nit al dia es converteix en una cantant que tothom desitja. De fet, això serveix per il·lustrar una carta que tinc aquí de l'any 1947, on ara veurem com la Maria Callas doncs, es trobarà amb que després d'aquest debut famosíssim a l'Arena di Verona, el mes de setembre, rep una carta de l'empresari del Liceu i li escriu al seu agent, diu, m'han ofert Barcelona, Espanya, per cantar Norma i la força del destino el mes de novembre del 1947. Crec que hauria d'acceptar, oi? Què va fer la Callas? No va acceptar. No va acceptar i ens hem quedat sense un debut escènic operístic de Maria Callas. Maria Callas només cantarà un cop a la vida al Liceu. Després m'hi referiré perquè vindrà més tard. Llavors, d'aquests primers anys, què fa? Durant el seu debut, en aquest cas, a Verona, coneixem aquest senyor, Giovanni Battista Meneghini, un ric empresari de la construcció, s'enamoren immediatament Callas. Què troba en Meneghini? Aquest referent de família, de llar, que ella no té. Està enfadada amb el pare, està enfadada amb la mare, per tant, ella està sola a Itàlia i amb en Meneghini troba aquest home que l'acull, que l'estima, que li dona l'amor que ella no havia tingut. Un home de molta més edat que la Callas. Però, que tot i així, doncs, hi ha aquesta atracció que s'iniciarà el 47, el 48 debutarà a Venècia i l'any 49 es casarà amb aquest senyor. Per tant, veiem com Maria Callas, doncs, en molts pocs anys, canvia la seva vida de ser un estudiant del Conservatori d'Atenes a convertir-se en una estrella de l'òpera. I el 49 ella fa el seu debut al Teatre Colón de Buenos Aires. Per tant, agafa el vaixell, marxa i debuta a Buenos Aires. I just d'aquest període tenim una altra carta referent a Barcelona, molt divertida, o si més no, a mi m'ho sembla, i li escriu al Batista just després, es casen el 22 d'abril i aquesta carta és del 24. Dos dies més tard de casar-se en secret amb en Meneghini, la Callas agafa un vaixell per anar cap a Buenos Aires i des del vaixell, just quan està a Barcelona, perquè el vaixell feia Gènova, Barcelona i Canàries i Buenos Aires, doncs li escriu una carta i què diu així? Fixeu-vos. Diu, estimat, diu, t'envio una petita salutació des de Barcelona. Diu, t'haig d'explicar que m'he estat molt poc temps a Barcelona i m'ha agradat moltíssim. Clar, els diumenges està tot tancat, però t'haig de dir que els bolsos i les sabates eren molt baratos. Pensa, sabates a 1.500, 2.000 lires. I eren preciosos. Ara mateix marxem cap a Buenos Aires. Per tant, la pobra Maria Callas, a part de no cantar l'any 47, torna a estar a Barcelona i es queda sense sabata i bolsos. Tristament, veurem com a la tercera va la vençuda quan debuti a l'Eliseu. Però això encara passarà. I l'any 49 gravarà el seu primer disc d'àries. Jo ara us porto una raresa. Ara sentirem el primer disc d'àries de la Callas. No el sentirem sencer, però sentirem concretament la cabaleta de l'òpera Norma, on veureu el prodigi vocal de la Callas de l'època. Una veu immaculada, intacta, any 1949. La gravació és amb estudis, molt bona, se sentirà molt i molt bé. Fixeu-vos en com la veu és capaç d'anar a les notes més agudes i a les notes més greus i sona tot igual. Aquest color, aquest timbre tan metàl·lic que té Maria Callas. Fixeu-vos realment bé com és un prodigi de la natura i amb quina facilitat canta. És un document històric importantíssim que cal conèixer. Sensacional. Realment, per ser aquest primer enregistrament, ella està en un estat vocal formidable. Després d'aquí ens n'anem a que debutarà al Teatre La Scala de Milà el 12 d'abril de l'any 50, substituint a Renata Tebaldi, la seva rival. Rival perquè la premsa ho va crear, perquè no hi havia cap rivalitat. Però la premsa necessitava fer diaris i escriure portades i van inventar aquesta rivalitat. A partir d'aquí naixerà una gran relació entre la Callas i el Teatre La Scala. Tinguem-ho clar, el Teatre La Scala de Milà ha estat, és i serà el temple de l'òpera del món. Ens estimem molt el Liceu, però La Scala és i serà el teatre més important d'òpera al món, indiscutiblement. Ni l'òpera de Nova York, ni l'òpera de Múnich, ni l'òpera de Londres. La Scala de Milà és el temple de l'òpera, indiscutiblement. Llavors ella, després d'aquest debut a La Scala, se n'anirà a Mèxic. A Mèxic, als anys 50, igual que tot Sud-amèrica, com que no havien patit la Segona Guerra Mundial, estaven en un moment esplendorós. Llavors, tots els cantants italians i les grans companyies de cantants passaven per pels països de Sud-amèrica, Buenos Aires, el Rio de Janeiro, Mèxic, Cuba abans de Castro, després de Castro l'òpera queda totalment abandonada. Llavors, durant aquesta estada a Mèxic, ella cantarà, fixeu-vos, amb un mes cantarà Norma, Aida, Tosca i Trovatore, quatre òperes que avui dia poques sopranos s'atrevien a fer consecutivament, no? Realment un repertori importantíssim. Fixeu-vos, aquí tenim una foto d'aquesta Maria Callas més jove, de l'any 50 a Mèxic, cantant Tosca. Torna a Itàlia, teatres més petits, però importants com Bolònia, Roma i Florència, i a Florència cantarà les Vespres Sicilianes i tornarà a Mèxic a fer la segona estada el juliol de l'any 51 amb Aida, Traviata, Tosca i Norma. Per tant, repeteix aquests mateixos títols. I el desembre de l'any 51, el 7 de desembre, que és el dia de la inauguració de la temporada, cantarà les Vespres Sicilianes a la Scala i això serà importantíssim per ella, perquè a partir d'aquí naixerà aquesta relació importantíssima d'amor entre Maria Callas i la Scala. Gairebé el 50% de la carrera de Maria Callas tota és a la Scala de Milà. L'altre 50% és per tot el món. Mitja carrera la fa a la Scala. És realment un cas únic, una cosa superlativa. I per fer-nos una idea del torrent vocal que és Maria Callas d'aquests primers anys 50, ens n'anem al maig de l'any 51 al Comunale de Firenze, un teatre importantíssim, on Maria Callas deixa gravada l'òpera aquesta, Les Vespres Sicilianes, en directe, i és un document importantíssim. Hem sentit un document amb estudi, però ara anem a veure la veu en directe. És igual de magnífica, és igual a les notes agudes com a les notes greus, la facilitat, les agilitats, tot està al seu lloc immaculat, perfecte. Anem a sentir aquesta altra gravació històrica importantíssima.
Thank you. aquí no s'aprecia molt bé els aplaudiments, però
el teatre s'ensorra. I ara també la Ida de Mèxic, una de les seves grans fites que també aconseguirà crear un rol que quedarà marcat perquè ella esdevindrà referencial. Després d'aquesta Ida a Mèxic, se'n va directament a l'Escala. Cantarà, fixeu-vos, 24 òperes en 100 funcions. I la Calas, fixeu-vos, aquí la tenim, és una dona que amb les imatges, veient-la una imatge estàtica, però que agafa moviment, que agafa caràcter. Una dona que era un animal escènic. Maria Callas, si hem de destacar-la alguna cosa, és que passa de ser uns cantants i unes òperes de cartó pedra a ser cantants de veritat, cantants que són actors, personatges que esdevenen reals. I això li devem, afortunadament, a la Callas. Aquí la tenim com a Medea, com a la Vestale, com a Norma, com a Amina de la Sonàmbula, com a Violetta de la Traviata. I fixeu-vos, ella farà fins a 6 inauguracions de temporada a l'Escala, un rècord gairebé mai igualat, un èxit absolut, des de l'any 51 fins a l'any 60. I d'aquest regnat a l'Escala, ella, per últim cop que cantarà a l'Escala, serà el 3 de juny de l'any 62. Per tant, les seves carrera a l'Escala són 12 anys. 12 anys per la carrera d'un cantant són pocs. I ara explicaré més coses. Però d'aquests anys, fixeu-vos, la Callas passa per l'estudi constantment. Des de la seva primera òpera completa, que és la Gioconda de l'any 52, que grava a Torí, fins anys més tard, fixeu-vos, Lucia di Lammermoor, Tosca, Traviata, totes les grans òperes, Norma, Ballo in Maschera, Rigoletto, Turco in Italia, Butterfly, tots aquell gran repertori, Rigoletto, el Barber de Sevilla, La Forza del Destino, i no para de passar per l'estudi, i algunes òperes que havia gravat al principi de la carrera amb mono, les grava a finals dels anys 50 i principis dels 60 amb estèreo, per donar una nova qualitat vocal. Però ara en parlarem d'això, perquè durant aquests anys seguirà gravant fins a l'última òpera completa que gravarà l'any 65, que serà la Tosca de Puccini. I ara anem a parlar concretament de la veu de la Callas. Per què és important centrar-nos molt en la veu? Primer de tot, la Maria Callas fa una carrera curtíssima, molt curta vocalment. La veu dura en plenitud fins a l'any 55 i a partir del 55 la veu comença a caure, la veu comença a planejar. Les últimes coses extraordinàries de la Callas són l'any 57. Del 57 en endavant la veu canvia molt. I això ho apreciarem ara amb aquest enregistrament. Primer ho sentirem les gravacions i després us explicaré el perquè. Sentirem una frase per demostrar el que us dic. Com de l'any 52 a l'any 59, hi van només 7 anys, com la veu de la Callas és capaç de canviar tant i deixar de ser una veu única, extraordinària, per convertir-se en una veu que ha perdut un 60% d'allò que havia estat, amb només 7 anys. Un cas digne d'admirar, però que hi ha moltes raons que el marcaran. Anem a sentir aquesta frase, una frase preciosa, una declaració d'amor que fa Gioconda, que diu «Enzo adorato, a come t'amo». I quan diu «a come t'amo», la Callas, a la gravació de l'any 52, agafa l'agut en pianíssim, que és dificilíssim, el fa gran, 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 fins al forte, i el torna a fer petit, 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 petit. Un prodigi. Això molt poques vegades ho podreu sentir. Però la Callas ho va deixar gravat i és una cosa magnífica. Sentim-ho. Us indicaré en el moment que
fa just aquesta nota.
Discuti al tempi andiamo.
Ara, fixin-se. Quina bellesa, aquesta sola nota, com l'agafa, l'allarga, l'estira, el forma i la fa petita. Torna a gravar la Gioconda amb estèreo i és una ombra del que hem sentit. La mateixa nota, la Callas no pot fer aquest prodigi vocal i què fa? Llença la nota, la sosté tot el que pot i la tanca. Sense fer aquesta filigrana de fer-la créixer i tornar-la a fer disminuir. I, a més, us fixareu en una altra cosa. En aquesta segona gravació, la veu vibra considerablement. Què vol dir això? Que ha perdut força. No sé si hi ha algun tenor o soprano, però no es canta aquí. Aquí no es canta, aquí no. Es canta aquí. Es canta el diafragma. Per tant, això és un problema que la Callas perd força i perd l'energia, perd aquesta tècnica que havia consolidat. Anem a sentir la mateixa frase l'any 59. Final intenta fer aquest portamento que li queda malament. Per què la Callas en tan poc temps s'arruïna la veu? Per diversos motius. Primer de tot, hem parlat de la Callas gorda. No fem broma. Quan la Callas està gorda, canta bé. Quan la Callas s'aprima, no canta bé. És així. Per què s'aprima la Callas? La Callas s'aprima perquè ella comença a fer aquestes grans produccions a l'Escala de Milà, que són dirigides pel Franco Zeffirelli i pel Visconti. I aquests senyors diuen, oh, vostè és un prodigi vocal, però escolti, una senyora de 100 quilos, doncs, si jo l'he de fer com a norma, jo la vull més esbelta, més maca. Vostè s'hauria de primar. Llavors, aquests senyors volen esculpir la seva Callas. La Callas té tanta pressió que decideix aprimar-se. I Maria Callas comet un disbarat perquè ella es vol aprimar del dilluns al dimarts. I què fa? Se'n passa una solitària. I això fa que perdi molt de pes, que es converteixi en una figura, en una model de Chanel, però el que primer se'n ressenteix és la veu. I llavors la Callas ja no tornarà a ser aquell prodigi vocal. Per tant, des que debuta l'any 47 internacionalment, fins a l'any 57, que podíem dir que és el darrer any gloriós de la Callas, estem parlant de 10 anys. La Callas va cantar 50. I de gloriosos, 30. Per tant, la Callas fa una carrera curta. Ara anem a veure els darrers anys, els anys 60. Ella, a l'Escala, tot i que havia agradat tant, doncs ella, hi haurà un moment on la protesten, la xiulen. Què succeirà després? Doncs que la Callas, ella cantarà als grans teatres d'òpera del món, no només a l'Escala. al Covent Garden de Londres, la veiem aquí fent norma. Però fixeu-vos, aquesta primera Calas que us parlava. A l'any 54 debutarà a Chicago cantant la norma i la Traviata. I aquí es baralla amb el seu exagent. Veieu quin caràcter que tenia la senyora Calas. Aquí la veiem amb en Von Karajan fent Lucia di Lammermoor tant a Viena com a Berlín. I el debut al Metropolitan l'any 56 amb Norma. I finalment tindrem Maria Callas al Gran Teatre del Liceu l'any 59. Vindrà a cantar al nostre teatre el dimarts 5 de maig de 1959 i aquí tenim el programa del recital. Jo m'he pres la molèstia d'anar als escrits de l'època, perquè en aquell moment al Liceu hi regnava la Tebaldi. I vaig a llegir la crítica d'en Xavier Montsalvatge. No la llegiré tota, però sí que llegiré algunes frases demolidores del senyor Montsalvatge. Les llegeixo, no les tradueixo, eh? Llegeixo amb l'espanyol de l'època, com ho va escriure, com es va publicar a La Vanguardia. Fixin-se. Diu així, diu, insisto que es muy difícil con esta limitada muestra juzgar a una intérprete, sobre todo teniendo en cuenta que cantar un aria no es cantar y vivir una ópera entera. Sin embargo, una cosa fue muy evidente, y es que la voz de María Meneghini Calas, porque encara utilizaba el cognom del primer marit, por su extensión, su ductilidad y su agilidad, puede adaptarse a las óperas de más diverso carácter. Y fíjense que ella afegeix, claro, que no siempre es la voz lo que se impone en ella. Aquí ya va buscando una mica més. A veces, donde no llega el fiato, fiato es l'aire, las notas llargas, llega una sonrisa. Y donde la coloratura no es bastante ágil, una febril contracción de manos o un gracioso ademán suplen ventajosamente, animosamente, lo que la voz no logra dar. Per tant, el senyor Montsalvatge és prou intel·ligent. Montsalvatge és músic, per tant, això ho entén a la primera, de que Maria Callas no ve amb un estat vocal excepcional. Ve atropellada, deixem-ho així. I, evidentment, no podia ser d'una altra manera la comparació amb la Tebaldi sense nombrar a la Tebaldi. Fixin-se, diu, la inclusión de esta música, referint-se a l'última ària que canta la Callas, fue muy oportuna porque compensó el vici d'arte cuya interpretación, la verdad, es que no nos hizo olvidar ni de mucho otra insuperable que oímos no hace mucho en este mismo liceo. Renata Tebaldi, ja els hi dic jo. Per tant, tenim a la Callas que passa pel nostre estimat Liceu sense pena ni glòria, però d'una forma important, perquè serà un any molt important per la Callas, l'any 59, i alhora perquè és important que als anals del teatre hagi estat Maria Callas. I ens n'anem uns dies més tard a Hamburg. Hi ha molt pocs enregistraments de Maria Callas visuals. Molt pocs, molt pocs. De fet, no hi ha cap òpera sencera. Però jo us proposo escoltar la darrera ària que va cantar Maria Callas al Liceu, interpretada uns dies més tard a Hamburg en format visual. Un document únic. Sou dels pocs que veureu això perquè és impossible de trobar el que avui us comparteixo. Espero que ho gaudiu tant com jo m'he trencat les mans cercant-ho.
Thank you.
hem vist com la veu està un pèl tocada. Què passa l'any 59 amb Maria Callas? Fixeu-vos quina foto he trobat més fantàstica. El marit i l'amant. El Meneghini, però fixeu-vos bé amb les mans, perquè la mà del Meneghini, del marit, agafa la de l'Onassis, perquè la Callas s'agafa l'abric perquè no li foti aquest. I el bolso. Vull dir, és una imatge realment curiosíssima, no? Què passa l'any 59? El famós creuer del Cristina, de l'Onassis, que convida al matrimoni, i Maria Callas arriba, puja al creuer amb el seu marit i baixa amb l'Onassis. Ja els veiem aquí. Coneix el realment és importantíssim, no? Llavors, immediatament, tal com baixen del barco, el Meneghini se'n va pel seu costat i la Callas per l'altre, i això omplirà centenars i centenars de revistes des d'aquell moment fins al final de la seva vida. És curiosíssim perquè Maria Callas, hi ha una carta que escriu amb una amiga, no la llegeixo explícitament perquè, però es dona a entendre, no? Li ve a dir a la seva amiga, la Maria Callas, li diu: Onassis és el primer home que m'ha fet sentir dona. No cal que els expliqui a què em vull referir. Tots dos eren grecs, això influeix molt. El Meneghini, més enllà de l'edat, era un senyor que no parlava idiomes, era un senyor molt de casa. L'Onassis, tot aquest esplendor, no? Era el dueño de Monte Carlo, el seu vaixell, tot això enlluerna la Callas. Però a més hi ha aquesta atracció grega entre tots dos. Llavors què passarà? Doncs que la Callas torna a cantar i a partir de l'any 62 ella compleix els contractes que tenia, però a partir de l'any 62 la seva carrera es va refredar. Es va refredar, canta l'última òpera a l'Escala, grava menys, i la trobarem que l'any 66 renuncia a la ciutadania americana per poder-se divorciar del marit, del Meneghini, i poder-se casar amb l'Onassis. Però mentrestant l'Onassis què fa? Es casa amb Jacqueline Kennedy. I a partir d'aquí, a partir del 20 d'octubre de l'any 68, Maria Callas quedarà sumisa amb una profunda depressió. Perquè l'Onassis abandona la Callas per la Jacqueline Kennedy. L'Onassis es porta molt malament. I el matrimoni entre Kennedy i Onassis és una farsa i és un fracàs. La Jacqueline Kennedy es casa amb l'Onassis pels seus diners, l'home més ric del món en aquell moment. I l'Onassis es casa amb ella perquè era la viuda més famosa del món. És així. Un matrimoni on en cap moment, fixeu-vos com cap dels dos es mira entre ells, miren el reporter, no estan contents. Onassis se li matarà el seu fill, un accident d'aviació, també. Tot, a partir d'aquí tot seran desgràcies. Realment, això és com allò de la sèrie que hi ha de dalt. Diu Jacqueline, ets un pendó. No? Realment, és una dona terrible, la Jacqueline Kennedy. No? Llavors, a partir d'aquí, ens n'anem als darrers anys de la Callas. Ens n'anem a l'any 65, quan ella... Perdó, l'any 62, quan fa l'última Medea a l'Escala. A l'any 63 encara farà concerts, enregistraments, però la veu està molt tocada. Al gener del 64 cantarà la Tosca al Covent Garden. Tot això està gravat, tot això es pot sentir. La Callas és una ombra. Al maig i juny cantarà Norma a París. Acabarà abandonant les funcions. Torna a fer Tosca també a París. Al març torna a fer Tosca al Metropolitan de Nova York. Hi ha bufetades per sentir a la Callas perquè és un mite, perquè s'ha casat amb l'Onassis i perquè cada dia surt als diaris i a les revistes del cor. I el mes de maig de l'any 65 cantarà Norma a París. La pobra Callas deixarà les funcions perquè la veu no aguanta, la veu no pot. La veu està destrossada, acabada. joveníssima, ella. Una Calas de 40 i pocs anys, amb la veu trinxada. Un cantant amb 40 anys està a la flor de la seva carrera. I el 5 de juliol de 1965 cantarà, farà la seva última aparició dalt d'un escenari cantant òpera al Covent Garden de Londres. Joveníssima. 42 anys. Terrible. Aquí la veiem. La Calas aquesta, la divina Calas, fent el que pot amb aquest darrer gran paper. I què passa en els següents anys? Doncs que ja tornen als escenaris, però hi tornarà molt més tard. A l'octubre del 73 ho farà amb el Giuseppe Di Stefano i ho faran 38 concerts per tot el món. Di Stefano es convertirà en l'amant, tindran una liaison, Di Stefano i Calas, que la farà somriure. Aquí s'ha d'explicar una anècdota que jo la sé de primera mà perquè me l'ha explicat Lluís Maria Andreu. Lluís Maria Andreu Marfà, que segur que si dic Marfà sabreu de quina família pertanyia. El Lluís Andreu havia sigut director artístic de Liceu als anys 80 i va ser a mi íntimíssim amic del Giuseppe Di Stefano. I m'explicava l'anècdota de que la Calas s'havia recluït al seu apartament de París, estava tancada, no volia veure ningú, i un dia va trucar amb el Di Stefano i li va dir, escolta, Pipo, Pipo és el diminutiu de Giuseppe, diu, vine'm a veure què farem com quan érem joves i cantarem i tocarem el piano. I el Pipo diu, tu el que necessites és anar a sopar i anar a fer unes copes. I el Di Stefano la va anar a buscar a la Calas, se'n va anar a gaudir de la nit i això li va canviar una mica l'humor, no? I a partir d'aquí va sortir aquesta gira de concerts per tot el món, que va ser un èxit de públic. Hi havia bufetades per aconseguir una entrada. Tots els concerts plens fins a la bandera. No quedava ni una entrada a la venda. Sold out, sold out, sold out. Però què va succeir? Que vocalment són desastrosos. Desastrosos. I jo ara us proposo el darrer concert és l'11 de novembre a l'any 74 a Sapporo. Us proposo sentir la darrera propina, el darrer bis que va oferir Maria Callas l'any 1974 a Sapporo pel públic japonès. Però us haig de demanar una cosa. No jutgeu a la veu. No jutgeu a la veu. Penseu, jutgeu a l'artista, jutgeu a Maria Callas com a dona, com a artista, com a músic, que és capaç de sortir dalt de l'escenari i oferir al públic tot allò que té, tot allò que li queda, no el que té. El poc que li queda ho regala al públic. La veu està destrossada, fins i tot algun moment és desafinat, però l'entrega, el somriure cap al públic, que la desitja, que la vol sentir, que l'estima, que la volen aplaudir, que li volen demostrar el seu amor, això no es paga amb diners. Sentim O mio bambino caro en la despedida de Maria Callas als escenaris. Thank you.
aquesta és
la darrera Callas, la darrera actuació que podem veure dalt d'un escenari de Maria Callas. Després es recluirà al seu apartament de Rimandel, però el 15 de març del 75 rebrà un nou cop la mort d'Aristòteles Onassis, un Onassis totalment trinxat. I el maig de l'any 76 deien assaig en secret per tornar a cantar per tot el món. Però què va passar? Que mentre ell assajava en secret a París, es va colar un periodista, va fer unes fotos, les va publicar i va dir que la Maria Callas estava en un estat de ruïna vocal i que era un desastre. Això Maria Callas ho va veure publicat i immediatament va cancel·lar-ho tot i es va tornar a recluir a casa. Qui era aquell desgraciat per publicar això i no deixar de ser que aquest artista fos feliç i que el públic la pogués escoltar i gaudir? Qui és vostè per jutjar què? Terrible, com una frase, una foto pot destrossar la vida d'una persona. Aquí tenim una de les darreres imatges de Maria Callas amb la seva fidel Bruna, la seva serventa i els seus dos caniches, sortint del seu apartament, i Maria Callas mort el 15 de setembre de 1977 a l'edat de 53 anys. De què mor Maria Callas? S'ha dit que es va enverenar, que va prendre barbitúrics. És totalment fals. És mentida. Maria Callas, ella, tot i estar molt depressiva i molt afligida, tenia un cercle d'amics que l'estimava molt, que es preocupava molt per ella. Maria Callas va morir d'un atac cardíac. El seu cor, debilitat per tants cops, per tantes bufetades, per tants atropellaments que li havia brindat la vida, va deixar de bategar. Es va apagar, es va fondre. Però en cap moment Maria Callas va voler deixar de viure. I això no podem deixar que s'expliqui. Maria Callas no es va treure la vida. El seu cor va deixar de bategar, que és molt diferent. I tristament, Maria Callas ens deixa amb aquesta edat joveníssima, però a l'hora que va marxar, ella havia deixat al món tot el seu art, tota la seva ànima, que gràcies al cant, gràcies a les millors partitures de Verdi, de Puccini, de Spontini, de Donizetti, van omplir les ànimes de totes aquelles persones que la van sentir i que la podem seguir gaudint gràcies a les seves magnífiques gravacions i gràcies a que Maria Callas, amb el seu art, va fer que aquest món fos un lloc millor. Moltes gràcies. Bé, espero que els hagi agradat i ara, com sempre, doncs, si hi ha algú que vulgui intervenir, doncs, si us plau i vulgui compartir alguna cosa amb nosaltres, facin. Bé, no sé si hi ha... Sí?
Bona tarda, eh?
Hola.
Jo no sóc massa entesa amb el tema líric, però escoltant la història de les Callas, m'ha vingut al cap per comparar-la amb la d'aquí, amb la Montserrat Caballé.
Amb la Victòria dels Àngels?
No, amb Montserrat Caballé.
Amb la Caballé?
Sí, a veure, tècnicament qui estava més preparada? O alguna de les dues ja tenia una veu natural que ja li sortia de si?
Mira, jo li vaig a respondre que no li puc respondre. No. Primer de tot, partiré d'una base. Les comparacions són odioses. I després, que Maria Callas i Montserrat Caballé són dues dones de dos temps diferents. I són dues veus diferents. I són dues concepcions de l'art diferents. i són dues dones que entenen cada personatge d'una manera diferent. És terrible comparar un cantant amb l'altre, qui és més bo, qui és més dolent. Als britànics els agrada molt fer les llistes. Els 10 millors cantants, els 10 millors tenors del segle XX. I això ni m'ho miro. No és com... És terrible. Són veus molt diferents. Són veus curiosíssimes, però alhora Maria Callas i Montserrat Caballé es van conèixer i tenien una gran amistat. I explicaré una anècdota per simpatia, però perquè veieu. Diu, sempre s'ha associat a Maria Callas amb el rol de Norma. La gran Norma és la Norma de la Callas. Doncs no. La millor Norma que ha cantat mai, la millor Norma de tots els temps, és Montserrat Caballé. I això no ho diu Pol Avinyó, això ho diu Maria Callas. La Callas li va enviar una carta de puny i lletra a Montserrat Caballé amb les arracades amb les que ell havia cantat Norma a l'Escala, dient-li: Montserrat, jo sóc una Medea, tu ets Norma, tu ets la millor Norma que s'ha escoltat mai, allò que podia imaginar Bellini. Per tant, aquesta rivalitat o aquesta comparació no és bona de fer. Al contrari, cadascuna amb el seu art, amb els seus rols, amb la seva manera d'entendre la música, han fet que aquella òpera sigui la millor de la seva manera. Però recomano que amb l'art les comparacions no són justes, perquè de tots els que estem avui aquí, segur que si sentíssim 10 tenors diferents, hi haurien 10 opinions diferents. I si sentíssim 25, hi haurien 25 opinions diferents. I si sentíssim 30, hi haurien 30 opinions diferents. Per tant, és difícil de fer aquesta comparació, però hem de dir que totes dues van ser de les millors sopranos del segle XX, i que totes dues van fer creacions extraordinàries que es quedaran immortals dins de la història de l'òpera. Alguna cosa més? Sí, vostè.
I qui la comparació fa amb la Victòria dels Àngels? Perquè també és molt bona.
No, miri, jo faig una cosa. No. Miri, li vaig a respondre amb un desafiament. Si volen, com que enguany és el centenari de la Victòria dels Àngels, un dia vinc i us parlo de la Victòria. Què més? Alguna cosa més que no sigui una comparació? Vostè, allà. Jo. Una senyora allà, li podeu fer arribar el micro, si us plau?
Gràcies. A la Maria Callas no se li va poder revertir l'aprimament que es va fer per culpa de l'estètica i Peça Pres la solitària. I no se'n van donar compte que amb això es perjudicava tant. I no hi va haver una altra volta que es pogués arreglar.
No, i a més també s'hi ha de sumar una altra cosa. No només el canvi físic va fer modificar la seva veu, sinó que Maria Callas tenia una agenda plena de compromisos que no la deixaven descansar, importantíssim per un cantant, reposar, i a més ella adquiria compromisos d'òperes dificilíssimes. Clar, quan tu estàs cantant constantment Tristany i Isolda, Norma, la Tosca, la Vestale, tot aquest gran repertori, si això ho fas constantment, i no descanses, la veu es fa malbé. Per tant, van ser diferents coses que van conjugar-se perquè hi hagués aquest declivi tan ràpid de la veu de la Callas, més enllà del físic. M'entén? O sigui, no, encara que ella, el físic l'hagués mantingut un o l'altre, la veu s'hagués fet malbé per l'excés de feina. És com si un cotxe el portes sempre a 160 i el gas a fondo. Que cotxe el faràs malbé. Això és el que va fer la Callas. Anar al gas a fondo i amb sisena. Fa malbé la veu. Es va equivocar amb el repertori. Sí, però hi ha uns més intel·ligents que uns altres, hi ha uns que descansen més, hi ha uns... Per exemple, hi ha cantants que tenen una agenda i diuen: jo canto 40 dies a l'any, la resta descanso. La Calas cantava i com que li oferien cada cop un talonari més alt, més alt, més alt, ella acceptava. I corrents del Metropolitan a Londres, de Londres a l'Escala, de l'Escala a Múnich, de Múnich al Metropolitan, això t'esgota, es va esgotar, eh? A veure, es va exprimir. Mira, aquí hi ha una... Em sap greu perquè ha d'anar saltant vostè de costat a costat, però així s'estalvia la quota del gimnàs. Què, senyora d'allà, de la punta, aquí, si us plau? Digui'm.
Potser és un crim dir el que diré ara, però a mi m'agrada més la Calas trinxada que abans, quan cridava tant.
No, 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 no digui això. No, no ha cridat mai la Calas. No, tot era ben afinat i era preciós, però la veu vibra, és molt interessant. De fet, és curiós veure el seguiment de la veu, però tot el que és miraculós al principi no ho és després. Però bé, és l'opinió d'aquesta senyora, li agrada més la veu trinxada, doncs l'hem de respectar.
I si m'agrada més la Tebaldi?
Sí, a mi també m'agrada més la Tebaldi.
Doncs ja estem d'acord.
Molt bé. Alguna cosa més?
Alguna altra?
Bé, doncs, escolteu, no sé quan ens tornarem a veure, però potser per parlar de la victòria dels Àngels, eh? Moltes gràcies, bona tarda. Gràcies.